Y yo me iré y se quedarán los pájaros cantando. Y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será azul y plácido. Y tocarán, como esta tarde están tocando, las campanas del campanario. Se morirán aquellos.
D'aquesta manera s'acomiadava el periodista Jesús Quintero d'un dels seus programes més mítics, El Loco de la Colina. Entrevistes carregades de silenci, de respostes interessants, de convidats sorprenents i sobretot de la personalitat magnètica d'un presentador, d'un entrevistador que escoltava més que no parlava. Ara, un any després de la seva mort, s'acaba de publicar Memoria del Silencio, un llibre que recopila algunes de les centenars d'entrevistes que Quintero va fer al llarg de la seva vida. Un llibre on, a més, hi podem trobar textos de tres de les dones que el van acompanyar. Una d'elles és la periodista i exparella, la Joana Bonet, i les altres són les seves filles, l'Andrea i la Lola Quintero, que avui ens acompanyen al suplement. Andrea, Lola, benvingudes.
Moltes gràcies, bon dia.
Com
Moltes
esteu?
Gràcies. Bé, emocionades. Són uns dies bastant intensos, la veritat.
T'ho presenta el llibre a Barcelona?
Sí, a la Casa del Llibre, aquí a la Rambla. I la veritat que va anar molt bé. Molt bon feeling, la gent molt contenta, o sigui que això és l'important al final del dia per nosaltres.
Ens van acompanyar el Víctor Amela i el Juan Carlos Ortega i la veritat que vam preparar un espectacle molt divertit, vam portar un coixí per veure com se sentia la veu del nostre pare en aquells primers anys de ràdio sota el coixí amb el transistor i ens va fer una entrevista amb les preguntes del Quintero, la veritat, va ser molt especial.
Què penseu? Què sentiu quan ara recupereu la manera com es va acomiadar el vostre pare?
Jo de tot, la veritat. I és que, a més, és tan poderós, no?, aquesta poesia que llegeix del Juan Ramón Jiménez. La sento tan seva. Sé que el copyright no és seu, sé que és del Juan Ramón Jiménez, però és que la sento tan seva perquè l'he escoltat moltes vegades i molta gent s'ha quedat amb aquesta despedida, no?
Sí, de fet, a Arcángel, que és un cantador flamenco també de Huelva, va venir a la inauguració del seu monument que li va fer l'Ajuntament de San Juan del Puerto i va preparar una peça cantada a capella amb aquest poema. És a dir, sí que és cert el que diu la Lola, que és que ens el representa moltíssim.
Del Jesús Quintero recordem les entrevistes, els silencis, no? I molts moments que amb el pas dels anys s'han fet virals i que ara anirem recuperant. Com era com a pare?
Curiós, la veritat. Jo no sé si la gent sap, perquè això em sembla una anècdota curiosa, no sé si la gent sap que, bueno, el meu pare, evidentment, era andaluz, no?, i tota la vida va viure allí i era un gran enamorat d'Andalusia i això ho sap tothom. Però el que la gent no sap és que era molt fan de Catalunya i les seves dues filles, que tenim mares diferents, les dues som catalanes, no? I li encantava vindre aquí, bueno, a Lleida, a Barcelona. Era molt fan de Catalunya. Sí. No sé, em sembla curiós.
I va viure mai ell, també? Entenc que va viure a Catalunya uns anys, no? Perquè vosaltres dues, o no?
No, viure assentat, no. Anava i tornava i li encantava el Boulevard Ross, del Passeig de Gràcia, i li agradava molt venir a veure'ns, però no va viure mai aquí establert.
Sí. I les vostres mares són catalanes. Vosaltres continueu vivint a Catalunya, o com...?
Jo visc a Madrid, l'Andrea ara està a Huelva, però...
Jo he viscut tota la vida aquí a Catalunya i, bueno, excepte temporades, una temporada que vaig estar vivint a Sevilla amb el Teatre Quintero i ara a Huelva amb el tema de la factoria.
Però jo tinc molt link amb Catalunya, eh? Jo vaig molt a Lleida, m'agafo el cotxe i són 4 hores Madrid-Lleida i em sento molt lleidatana, la veritat.
El Jesús Quintero d'ell mateix deia que havia estat un pare imperfecte, no? Que potser no havia estat sempre allà quan el necessitàveu.
Sí, i és molt honest, la veritat, no? És la veritat, o sigui, vull dir, el meu pare no era un pare a l'ús, en el sentit que no es podia comptar amb ell, pues, jo què sé, reunions de col·legi, coses així.
Una paternitat convencional no ens podia donar, no. Ni present, ni tan atenta com és el cas, perquè és que ell tenia una gran passió a la seva vida que ocupava el 95% del seu temps, que era la seva feina.
El que sí que intentava, i a vegades ho aconseguia, no?, era ficar-nos dins del seu món. Jo vaig passar, i l'Andrea també, moltes tardes al plató, escoltant els convidats, estan present, no? I... va fer el que va poder. És veritat que era un pare imperfecte, però des de luego nosaltres hem sortit bastant bé, jo crec.
Jo crec que tots els pares són imperfectes una miqueta, també en el sentit de que el que no es dona per una banda es compensa de l'altra. Ell sí que és veritat que no podia venir a l'escola a recollir-nos, però era una persona doncs atenta a com estàvem, per exemple, i també se'm refiava molt de les nostres mares. Llavors, també era una persona que tenia molt bons consells com a mestre, també era un gran pare.
Usted, Marcos, es indio, mestizo, blanco.
Yo soy mestizo. Durante más de 20 años estuve en comunidades indígenas, estoy todavía viviendo con ellos, y de una u otra forma me convertí en el traductor precisamente para la población mestiza d'este pensamiento.
Aquest que sentim és una entrevista del Jesús Quintero l'any 2006 al líder insurrecte de la regió de Chiapas a Mèxic, el subcomandante Marcos. Va entrevistar a tothom.
A tothom. I a més aquesta entrevista és molt, molt interessant perquè el subcomandante Marcos de l'Ejército Zapatista la va fer amb una...
Amb el passamuntanyes.
Amb el passamuntanyes. Que, des de luego, no és lo normal, no? Amb les entrevistes. O sigui, podia entrevistar des de...
Com ho aconseguia? Perquè, o sigui, el subcomandante Marcos vivia en la clandestinitat.
Sí, sí, sí.
Aquí, juntament amb la seva productora, la Esther Retamal, va fer aquesta entrevista, que això, hi ha una anècdota curiosa. El meu pare havia de viatjar, però al meu pare no li agradava gens viatjar en avió. I al final, d'un dia per l'altre, va decidir que no viatjava, que la feia des del plató, i va haver d'anar l'Ester allà a estar amb el subcomandante. La veritat que sempre es va rodejar d'un equip molt capaç, i això, amb la seva insistència i la seva tenacitat, al final aconseguia qualsevol personatge que es proposés.
No sol això, digues. Per això, o sigui, vull dir, també, sí, totalment, però crec que hi ha un punt de... Si el subcomandante Marcos o qualsevol d'aquests personatges arriben a veure una entrevista del meu pare, hosti, és que és molt atractiu que t'entrevisti al Loco de la Colina. Mm. I jo crec que aquest tio sabia que podria parlar des de lo que és ell, sense ser manipulat, sense... Saps?
Clar, amb molta confiança. Sí, sí, exacte. També estava el tema de que la veu del meu pare era una garantia, no? Llavors, personatges més inaccessibles en altres escenaris amb el meu pare sí que se sentien còmodes.
D'ell destaquem els silencis i que sabia escoltar. On va aprendre a entrevistar? Aquest estil propi? El va aprendre d'algú o era inherent?
A veure, aquí hi ha diverses coses, jo crec. El meu pare mai va estudiar periodisme, o sigui que de qui no ve. Era un gran lector.
A la facultat de periodisme no t'ensenyen a fer entrevistes.
Això mateix.
Bueno,
vull dir que no necessites...
Potser es canviarà això algun dia. Però jo crec que una part bé de la seva faceta més com a actor, no va arribar a ser actor, però li va encantar sempre el teatre, llavors llegia moltíssim teatre, sabia fer, tenia molta apuesta en escena, no? I hi ha una altra cosa que potser la gent no sap, i és que ell era molt fan de tota la gent que viu immersa al silenci. Monges de clausura, els monges budistes, tota aquesta gent que viu tan còmoda dins del silenci, el meu pare era molt fan. Jo crec que aquestes petites coses de la vida les van anar incorporant a les seves entrevistes.
Era enfrontar l'entrevista com una conversa, era el que li donava aquest estil. Hi ha diverses coses, no? Per exemple, ell explicava sempre que el seu pare, quan agafaven el tren a Huelva, no parava de preguntar-li a tothom, i ell li feia el retret de «Però papà, ¿por qué tienes que estar preguntando a todo el mundo?» I després explicava «Yo acabé igual», no? I també sempre era... Ell deia que volia preguntar el que li interessava a qualsevol persona que estigués en el poble més remot d'Espanya, i aquest era una miqueta l'estil, no? El que marcava l'estil. Anar als punts que ens uneixen a tots i amb senzillesa, no?
Va entrevistar pràcticament a tothom. I mira, ara tenim, quan és un quart d'una del migdia, la senyal punxada de l'acte de jurament de la bandera de Leonor a l'Acadèmia Militar de Saragossa. Era monàrquic el vostre pare?
Desde luego, no que yo sepi, la veritat.
Que jo ho sàpiga, tampoc.
No.
No especialment.
Però Joan Carles de Borbó el devia conèixer, o...
Sí. Sí.
Quina relació tenia amb Joan Carles de Borbó?
Bueno, no sé si tenia una relació com a tal, no? Però és conegut que el rei emèrit, bueno, pues escoltava el meu pare. I jo crec
era fan
que...
del Loco de la Colina.
Sí, sí.
I tenien no tenien una relació propera, però sí tenien una relació amable en els casos en què el rei emèrit doncs, sí que li va mostrar la seva admiració al meu pare. I bueno, el meu pare era una persona que, al marge de la idea política que tingués, és que es portava bé amb tothom. Vull dir.
I ja no sol que es portés bé amb tothom, que sí, des de luego, però aquesta, vull dir, era gent tan diferent.
Sí.
Jo crec que era un punt d'encuentro entre molts tipus de persones amb ideologies molt diferents. Jo no sé si ara mateix hi ha un equivalent d'un periodista que, en un país tan polaritzat, tingui suport de diguéssim, de tota l'escena política ideològica, no? Mm. I el meu pare, en aquest punt, és que ve que gent de dretes molt fan i hi ha gent d'esquerres i més d'esquerres també molt fan, i això em sembla a mi al·lucinant que en un país com aquest pugui passar.
Què li preguntaria a Leonor? En un dia com avui.
Pues potser li preguntaria: ¿usted cree en la monarquia? ¿Què significa ser reina?
Sí, podrien ser dos bones preguntes. Sí, sí, el papa deien que li volia... Ell deia sempre que li volia demanar... Volia començar l'entrevista demanant-li si creia en Déu, no?
Doncs, el papa.
El papa.
Sí.
Doncs sí, fàcilment li podria demanar per començar la Leonor si creu amb la monarquia.
I un dels personatges més coneguts que van passar pels programes del Jesús Quintero va ser aquest.
Voy a la playa, había subido la marea. Eso... ¡Esto! ¡Había subido la mano y encontré una paella! ¡Esto! Y la encontré porque se estaba la paellera agarrada. Entremetía entre las piedras de Chipiona, de Faro. Y cuando entré...
A ver, aquest és el Juan Joya, no? Tot i que tothom el coneix com el Risitas, que es va convertir en un personatge conegudíssim a principis dels anys 2000. Era un anònim que un dia el va convidar al programa i va aparèixer... Va néixer una estrella, no?
Sí, sí.
Total.
A mi m'agrada molt aquesta entrevista, aquest moment, perquè es veu a la cara del meu pare que no està donant crèdit ell mateix a el que està passant. O sigui, a part de que s'està descollonant,
no poden,
per dir-ho malament,
s'està,
però...
S'està descollonant, sí. Però no el punxen per no trencar el...
Exacte, sí, sí.
El mite, és... no?, de que mai...
Deixar anar el personatge que tens davant i veure com et pot sorprendre i com pot sorprendre a tot Espanya, en aquest cas, i part de l'estranger, perquè realment és que el Risitas s'ha fet internacional, també.
Va fer un anunci de pernil a Finlàndia,
sí.
O alguna cosa
així. Sí, sí,
una
cosa molt surrealista.
Sí, sí, rient, no?
Rient. Sí. I jo he vist vídeos d'Estats Units i d'Anglaterra que fiquen la risa del Risitas, que dius, hosti, com ha arribat això aquí?
Diuen que fins i tot el rei Joan Carles de Borbó li havia fet la broma al Quintero del cunyao, no? Perquè sí, el Risitas sí. era el que... O sigui, aquí no és aquest fragment, però allò de cunyao... Mm. I...
Bueno, això ho comentàvem ahir també a la presentació. Jo en una ocasió vaig viatjar a Nova York amb el meu pare, que va anar a entrevistar l'Antoni Banderas, i el taxista el va reconèixer i li va dir cunyao.
O sigui, a Nova York.
A Nova York. És fort, és fort.
I tant. Més.
De Quintero se han enaltecido sus silencios marca de la casa, pero fue su capacidad de escuchar, hipnótica, capaz de crear una burbuja de intimidad sin premura ni prejuicio, la que contribuyó a que forjara su estilo litúrgico de realizar una entrevista.
Això que sentim és un fragment del que escriu la Joana Bonet a La memòria del silencio sobre Jesús Quintero. La Joana Bonet que, com dèiem, és la exparella del Quintero i que li va fer una de les últimes entrevistes, crec, per Vanity Fair,
sí.
quan ell ja estava retirat i es prodigava molt poc o no es deixava entrevistar, no?
Sí.
Per què ho va deixar? Per què es va retirar?
Jo crec que va ser un mix, no?
Sí, es va retirar bàsicament perquè ja no li donaven un espai pel seu tipus de televisió, el seu tipus d'entrevista, i ell va ser un privilegiat de poder dir, doncs, no m'adapto. Això és en el que jo crec.
Què li demanaven?
Bueno, un format, suposo, més lleuger, més sorollós, per dir-ho d'alguna manera, més ple d'estímuls, no? Una miqueta el que estem acostumats ara a la televisió. I ell era una atmosfera molt més tranquil·la, era tot el contrari.
I sobretot límits.
Exacte.
El meu pare volia fer un programa unfiltered, volia fer algo tan real No volia que vinguessi un directiu de X canal a dir-li de esto no puedes hablar, Jesús. Ell no ho concebia. No.
Creieu que era incòmode per les direccions de les teles i les ràdios?
Sí i no, perquè també portava molta rentabilitat, i moltes audiències. Mm. Llavors, he de trobar aquest punt per als directius, no?, de com dejamos a Jesús Quintero. Mm. Haguessi funcionat Jesús Quintero a TV3, tu creus?
Sí, per què no?
Sí, segurament.
Jo crec que hagués sigut interessant.
Parlava català en la intimitat, també, o no?
No el parlava.
Però alguna paraula hi feia molta gràcia. Cantava la Bisiset i era...
Ah, sí?
Sí. Deia, qui són aquesta gent que truquen de matinata?
Sí, i a nosaltres ens feia parlar en català davant seu.
Li agradava la sonoritat, sí. Li semblava una llengua molt dolça.
Sí. I abans no es va fer un nom com el Loco de la Colina. El títol de Loco de la Colina n'és d'una cançó dels Beatles, no?
Sí,
l'agafa
sí.
I la tradueix, no? Com va anar això?
Bueno, va començar a parlar amb les seves reflexions en el moment després de que sonés aquesta cançó i ell va dir, me siento un loco en una colina. Llavors la gent ja va començar a dir-li així i van canviar el nom del programa perquè el nom inicial el va posar Radio Nacional i era Para Mayores Sin Reparos. I el meu pare odiava aquest títol i llavors ja va aprofitar que la gent el començava a dir el Loco de la Colina i se'l va fer seu.
Tenim la cançó o no? No la tenim. Espera, ara la buscarem.
The Fool on the Hill, molt bona cançó dels Beatles i no de les més conegudes.
Mm. I abans de fer-se aquest personatge com a entrevistador, ell era redactor d'informatius o locutor d'informatius, no?
Sí, va començar...
A Ràdio Nacional?
A Ràdio Nacional, va fer les seves oposicions, els seus exàmens i va superar i feia pues, un periodisme molt, molt convencional.
Mm. Va, un altre moment, Quintero.
Lo que yo no soporto, la entrevista de un reportero interrumpiendo constantemente al otro, el otro sin decir nada, y eso es un mandamiento sagrado en el periodismo, escuchar.
Esto me parece brillante.
Eso es. Es decir, y además lo hacen, lo hacen además con voz de teleñeco. Y no quiero seguir.
No, pero no te vayas, Jesús.
No quiero seguir.
Siéntate, no te vayas.
Pásame la palabra.
Venga, moderador. No, vamos a ver.
Pero ahora Sánchez Dragó, alerta.
Yo no quiero entrevistar a Pedro.
Perdona un segundo.
Lo has dicho
ahora,
tú, Fernando. No quieras, sino que no lo harías.
Déjame terminar.
Perdona un segundo. Vas tú, pero voy a hacer la de Alsina. Ha llegado el momento de decir... Aquí modero jo.
De uno en uno, yo digo, de uno en uno, por favor.
Y se habla de uno en uno.
Això és un fragment d'una xerrada que va acabar en discussió, que es va fer el 2017, en el qual hi havia els també periodistes Emilio Sánchez Dragó i Carlos Alsina. Tenia caràcter.
Sí. Hi havia temes amb els que s'encenia. Ell, de veritat, patia quan veia la televisió. Li feia patir de veritat perquè era molt conscient del poder que té la informació i que té el periodisme, no? En crear una consciència crítica i llavors li sabia molt greu que se'n fes mal ús.
Mm. Avui hem volgut recordar el Jesús Quintero amb les seves filles. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Si en voleu saber més, això només és un tastet de Memoria del Silencio, El Mundo desde la Colina, un llibre on hi ha un recull de les millors entrevistes del Jesús Quintero, amb un pròleg fantàstic també de la Joana Bonet. Gràcies a l'Andrea i a la Lola per haver-nos acompanyat avui des de Barcelona. Bon viatge de tornada. I aquesta és la cançó que dèiem, no?
Aquesta és.
Doncs va, la sentim una mica i de seguida tornem al suplement. Gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Sees the sun going down and the eyes in his head. See the world. Well on the way, head in a cloud, the man of a thousand voices talking perfectly loud, but nobody ever hears him or the sound he appears to make, and he never seems to notice what the fool on the hill sees the sun. And the eyes in his head see the world spinning round.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.